Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia a tothom, a tots i a totes. Aquí comença Ciència a l'abast de tothom, de la veu de Navàs. Dins la franja que sempre ens hem proposat, el que tractem en aquest programa, que sol ser ciència, tecnologia, medi ambient, avui abordarem un tema no menor dins el camp de l'alimentació. Com el seu nom indica, parlarem de les llavors de les plantes, una riquesa a conservar. I així ho fan molts països i també a casa nostra. Primer diguem quatre mots sobre l'agricultura i la diversitat que convé. L'agricultura és una labor de 10.000 anys d'història, molt antiga, i és fonamental en un planeta que té 850 milions de persones que passen gana i una població en constant creixement encara. A l'acabar l'any 2018, a la Terra hi havia 7.675 milions de persones. Això, doncs això, començament d'aquest segle, d'aquest any 19, pràcticament. El primer pas per plantar la fruita que mengem o cuinar les verdures que necessitem és disposar de les corresponents llavors, ja que aquestes són l'eslabó previ de la cadena alimentària. Tampoc és cap descobriment comprovar la galopant pèrdua de diversitat en què es troben fa anys. Encara que quan parlem de pèrdua d'espècies, sempre solem pensar en els animals, i no. En aquest cas, també no els animals salvatges tenen el problema, sinó que l'ubiquem entorn de la cosa agrícola, dels camps i dels aliments, per tant, dels vegetals, que estan sofrent un gran estrès de pèrdua de biodiversitat. Hi ha aproximacions que diuen que Europa s'ha perdut un 70% de les varietats de fruita i verdura que es cultivaven tan solament a principi del segle XX. I que al sud asiàtic, per exemple, s'han perdut el 90% de les varietats d'arròs, aquella gent que en menja tant d'arròs. Als Estats Units es cultivaven 7.000 varietats de poma i en queden no més de 300. Totes elles s'han rendit a les noves varietats que tenen una millor exportació i comercialització. Està clar que avui dia volem fruits bonics, rodonets, de bon color, quan a vegades caldria més diversitat, ja que aquestes permeten una millor selecció dels grans i ofereixen també oportunitat d'adaptar-se al terreny si hi ha canvis climàtics i malalties, que no pas aquestes que semblen doncs, de dibuix. Pensem que el 70% dels productes farmacèutics moderns que es fan servir ara, que fem servir en aquesta època, també tenen un origen a les plantes i els animals, per tant, ho hem de preservar. Espanya, a principis dels anys 70 d'aquest segle passat, hi havia 300 varietats de melons i avui dia al mercat se'n troben 10 o 12 varietats tan sols. No fa gaire a casa nostra encara es podia trobar aquell préssec d'aigua, aquell préssec primerenc, sucós, i que, diguem, et deixava els dits marcats sols de tocar-lo. O bé, varietats de patates que es guardaven tot l'hivern senzillament reservant-les en llocs frescos i foscos. En definitiva, segons la pròpia FAO, l'Organització de l'ONU per l'Agricultura i l'Alimentació a nivell mundial, en pocs anys s'han perdut el 75% de les varietats vegetals del planeta. I fonamentalment per l'expansió d'altres de més rendibles des del punt de vista comercial. Fixeu-vos, un cas extrem, es va produir per l'empresa agroalimentària Monsanto, que comprem moltes vegades insecticides i llavors per descomptat, que va patentar unes llavors, fixeu-vos a fins on s'arriba, unes llavors que ja en deien llavors suïcides Terminator, on s'incluïa una seqüència suïcida en els gens de la llavor que la convertia en estèril a la següent generació. De tal manera, l'agricultor tenia que tornar a comprar les llavors cada temporada. Fins aquí arriba la perversió. Bé, però avui volem parlar dels bancs de llavors per conservar la biodiversitat. Bàsicament, per conservar-les, perquè no es perdin. Entre les iniciatives aplicades per conservar aquesta diversitat que diem que hi hauria d'haver, varietat genètica, destaquen els bancs de llavors. Aquests bancs són unes instal·lacions destinades, per una banda, a guardar còpies de seguretat de llavors de les millors condicions possibles i amb la màxima varietat reconeguda. De cara a què? Doncs de cara a la previsió de possibles pèrdues de la diversitat per una extinció, per una catàstrofe natural, i a la vegada que hi hagi un reservori, diguem, de material genètic que puguin subministrar als reproductors, als agricultors i als investigadors per estudiar i millorar els cultius. A tot el món pot haver-hi 1.500 bancs de llavors, des dels molt senzills fins als que tenen centenars de milers de llavors conservades en fred o congelades. La seva funció és proveir de llavors als reproductors de plantes i als investigadors. De fet, cal tenir en compte que els humans no només hem de preservar les llavors, sinó que ens n'alimentem també de les llavors. Moltes d'aquestes, imagineu-vos els cereals, el blat de moro, el blat, l'arròs, o els llegums, les mongetes, els pèsols, les llenties, o les nous, o les pipes, i altres que podríem anar recitant, són dos llavors que ens mengem directament, algunes d'elles. Igual els fruits, que són la part, diguem, madura del vegetal, on s'amagatzemen les llavors i representen una part significativa de la dieta de moltes cultures. Avui dia, a la Xina, a Rússia, al Japó, a la Índia, a Corea del Nord, a Alemanya, a Canadà també, disposen dels majors bancs genètics del món per guardar les llavors de les plantes. Podríem destacar una col·lecció de 127.000 tipus d'arròs diferent que estan recol·lectats en tots els racons del planeta i que, després d'analitzats i es conserven per l'Institut Internacional d'Investigació sobre l'Arròs, que està a una ciutat de Filipines, a Los Baños, i que es conserven allà aquestes 127.000 tipus d'arròs des de l'any 1960. Una mica de música i ens hi tornem a posar amb el títol d'avui, que és Les llavors, una riquesa a conservar. Fins ara mateix. This ain't nothing but a summer jam, bronze skin and cinnamon tans, whoa. This ain't nothing but a summer jam, we're gonna party as much as we can.
Ain't nothing but a sun. say nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans, whoa. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans, whoa. This ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can.
Continuem amb el programa de Ciència a l'abast de tothom, sobre el títol d'avui de, un títol agrícola, les llavors, una riquesa a conservar. On es conserven les llavors a nivell de grans explotacions o a nivell, podríem dir-ne, mundial? Doncs amb els bancs especialitzats de llavors. I n'hi ha un de molt singular. Hi ha un banc de llavors que és el més gran del món, i es troba pràcticament al Pol Nord. És en el darrer espai de terra abans d'arribar al Pol Nord. Es va construir l'any 2008. És com una caixa forta, gran i blindada per conservar llavors de totes les plantes del planeta, i el seu objectiu és preservar durant centenars d'anys una gran part dels principals cultius alimentaris de la humanitat a través de les seves llavors, que no es perdi la base, podríem dir-ne. Està ubicat a l'arxipèlag noruec de Svalbard, situat a l'oceà glacial àrtic, allà on fa molt fred, i consisteix en un enorme búnquer cuirassat a 150 metres de profunditat, cobert de gel, o sigui, sota d'una muntanya congelada. Està a 130 metres sobre el nivell del mar, i el complex aquest de Svalbard consta de tres càmeres, cada una té 27 metres de llargada i 6 d'ample i d'alt, i a dintre hi ha doncs, els llavors. Està construït a prova, es diu, de les conseqüències més extremes que pot suportar el canvi climàtic, per tant l'han tingut molt en compte. Fins i tot, si els casquets polars es derritissin, es fonguessin, sembla que en aquesta cuirassada, perquè de cuirassat banc de llavors no li passaria res. Les llavors es guarden en unes caixes d'alumini tancades hermèticament i que al mateix temps s'emmagatzemen dintre d'unes altres caixes de plàstic apilades en estanteries metàl·liques. Tota una ordenació. Els accessos disposen de moltes mesures de seguretat. Portes blindades, reforçades a prova d'explosions, detectors de moviment per les qui pugui passar per davant, podríem dir, càmeres de seguretat de tot tipus, parets de formigó reforçat amb acer d'un metre de gruix, en fi, un búnquer, realment un búnquer. S'ha construït també a prova de terratrèmols, de radiacions nuclears, d'activitats volcàniques, si pogués haver un tsunami o un volcà, i altres catàstrofes naturals. És conegut també com la volta del fi del món o l'arca de Noè, on hi ha una gran varietat doncs, no de llengües, sinó en aquell cas de llavors, no? Té una capacitat per emmagatzemar 3 milions de mostres diferents de totes les nacions. 3 milions. Actualment, aquesta càmera cuirassada, reforçada, es troba a una temperatura, o sigui, la mantenen, a una temperatura de 18 graus sota zero i conté 1 milió de llavors de moment oriundes de tot el planeta. De moment hi ha 1 milió, ni pot arribar a haver-n'hi 3. Per la seva capacitat es pot allotjar 2.500 milions de elementals llavors. Quan l'altre dèiem 3 milions eren mostres, eren paquetets, no? En canvi, de llavor a llavor n'hi pot haver 2.500 milions. Imagineu-vos una xifra bastant astronòmica, no? I aquestes llavors seran de tot el planeta. La seva missió és guardar-ne una còpia de seguretat de totes aquestes llavors del món, en previsió de si hi hagués una pèrdua de diversitat o una catàstrofe planetària, que allà hi hagués un reducte on s'entenen, es preserven, per poder continuar la plantació i les collites. El banc és un reservori importants varietats i úniques en quant a l'alimentació de països, sobretot originals, els africans i els asiàtics, on tenen l'arròs, el blat de moro, el blat, el sorgo, però també hi ha varietats, per descomptat, europees i americanes. Aquesta obra la va pagar el govern de Noruega i el Global Crop Diversity Trust, també de Noruega, d'una colla de nacions, diguem, del nord d'Europa. Noruega en disposa les instal·lacions i els països i les institucions que hi guarden allà les seves llavors, diguem, són els propietaris. El complex es manté i es millora i va a càrrec d'un grup mixt per fer aquestes operacions, diguem, de millora constant, públic i privat, on hi participen països i empreses juntament amb organismes del Banc Mundial i de la FAO. El dipòsit i les mostres és un servei gratuït. Ja diem que està al Pol Nord, l'extrem de Noruega. El Svalbard, aquest banc de llavors mundial, presenta algunes contradiccions, fixeu-se, ja que tan sols hi poden dipositar les seves col·leccions les organitzacions oficialment reconegudes i amb llavors que abans venen que han estat en un altre dipòsit ja, en un altre banc de llavors. Això vol dir a la pràctica que les comunitats de camperols no poden tenir aquí les seves llavors i la gestió doncs és totalment injusta, ja que aquest Banc Mundial de Llavors recull varietats úniques entre les comunitats que les van crear, seleccionar, protegir i compartir. I els pràcticament, i ara els hi són pràcticament inaccessibles per aquestes comunitats de camperols. Cal dir que el Banc de Llavors ja s'ha fet servir en diverses ocasions. Té 10 anys de vida, des de l'any 2008, però durant la guerra de Síria, més tardana, el Centre d'Investigacions Agrícoles va perdre l'accés a la seu d'Alepo i vam tenir que recuperar llavors de l'Svalbard, aquest que diem. Se li van tornar a plantar llavors al Líban i al Marroc, que les havien perdudes. Van recuperar, fixeu-vos, 38.000 sobres amb mostres de llavors que estaven dipositades en aquesta Arca de Noé. I han retornat 35.000 mostres de reserva. Altres que també s'han perdut en aquest banc de llavors mundial de Noruega, les han hagut d'anar a buscar allà, el país Indonèsia, per motius d'un tifó, a l'Iraq, a l'Afganistan, per guerres, etc. Una anècdota. Svalbard, en aquest, diguem, en aquesta zona del Pol Nord, diuen que està prohibit morir-se. Ja ho diem com a anècdota. L'any 1950, uns ciutadans van descobrir que els cossos no es descomposaven en aquell cementiri degut a un clima tan extrem com hi havia de fred. Les temperatures són tan baixes que a la dècada dels anys 2000 els científics van voler fer un experiment. Van enterrar uns cadàvers que havien mort l'any 1917 després d'un grip que hi ha vingut, el grip que es diu influenza, i que va ser molt famós per la mortalitat que va provocar. I es van quedar parats, assombrats. Van obtenir després mostres reals en viu del virus mortal, segons una revista molt important, i per tant els residents en aquell, vol dir que els residents en aquella zona, on a dintre d'aquesta curassa a baixa temperatura, havien estat convivint, sense donar-se compte i durant dècades, amb aquest virus letal, perquè no havia mort degut a les temperatures tan extremes que hi havia. Per tant, per això diuen que, com a anècdota, a Svalbard està prohibit morir-se. D'aquí un moment tornem amb els bancs de llavors que tenim més a prop, algun a l'estat espanyol i alguns també a Catalunya. Fins ara mateix.
Your love is like the ocean. What devotion are you? How deep is your love? deep is your love?
Programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom i amb el títol de Les llavors, una riquesa a conservar, aniré pel darrer apartat on parlarem del banc, dels bancs de llavors de l'estat espanyol i de Catalunya, fins a arribar al Bages. Continuem, doncs, continueu escoltant-nos que ens acostem a casa, podríem dir. Els bancs de llavors estatals, no amb la magnitud de l'Arca de Noé d'Svalbard a Noruega, s'han anat propiciant arreu del món i alguns d'ells tenen un reconeixement molt important. Hi ha països com la Índia que es preserven i es conserven amb una gran estima. L'estat espanyol es pot posar com a exemple la xarxa de llavors que es titula Ressembrant i Intercanviant, que és una organització on hi participen investigadors de les universitats, agricultors, tècnics, consumidors, bancs de germoplasma i també moviments ecologistes. Aquesta associació espanyola es dedica a localitzar i a recuperar llavors de varietats de tot Espanya. Posteriorment les planta, n'obtenen noves llavors per conservar i les distribueixen amb els agricultors de tal manera que aquestes varietats es mantinguin en circulació i no es perdin. A Catalunya, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya va crear l'any 2015 un banc de llavors també per preservar i conservar les varietats locals de més interès, les de major interès agrícola que hi hagués aquí a Catalunya. El banc es conserven mostres de llavors de les varietats més de casa de Catalunya que s'inscriuen en un catàleg de varietats locals d'interès. Es preveu la possibilitat de conservar llavors que també portin particulars, gent particulars o entitats, de varietats que estan en risc de perdre's, per exemple, o que tenen un interès gran per ser conservades. El banc de llavors aquest català està ubicat físicament a Lleida, a les instal·lacions del Laboratori de Llavors del Departament d'Agricultura. En aquest mapa del seu catàleg de llavors, d'aquest banc de llavors de la Generalitat, podríem dir, apareixen algunes varietats, que us en citaré alguna perquè veiem com s'escriu això, no? com s'hi ubiquen. Aquí al Bages hi ha destacada la mongeta del confit, la mongeta de Castellfollit del Boix, les tenen guardades allà, les seves llavors, el tomàquet meta de cabra, el berguedà, la ceba breguer de vaca, per exemple, el solsonès, entre d'altres, la mongeta del confit, l'anoi, el tomàquet de la creu, a Osona, la mongeta del Carme vermella, o bé la ceba sang de bou, a l'Alt Urgell, la mongeta fesol de Sant Jaume, i al Baix Llobregat, la ceba breguer de vaca, per dir-ne alguns exemples significatius de les llavors que es conserven en aquests llocs, diguem, en aquest banc, diguem, de llavors del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Hi ha algunes associacions, com Ecollavors, també aquí a Catalunya, que funciona a la comarca de la Garrotxa des de l'any 1998, i el seu objectiu bàsic és disposar de llavors més locals, no manipulades, i de cultiu ecològic. D'aquesta manera es mantenen i es recuperen les llavors de la zona, que en favor de cercar un alt rendiment, no només es pretén un alt rendiment, s'havien deixat de conrear i ara, doncs, com és amb moltes, hem dit, amb molts vegetals i moltes hortalisses, han passat a més de 700 espècies a conrear-ne, o sigui que hem passat, perdó, de tenir-ne unes 700 espècies en aquesta zona de la Garrotxa a conrear-ne només 150. Doncs Ecollavors, aquesta associació, està dins la xarxa catalana de graners i el que va és a recuperar-ne i a produir-ne cada dia varietats noves. També hi pertany el Maixera, que és un banc de llavors creat l'any 2004 i que està a la província de Tarragona. Més a prop nostre, aquí al Bages, tenim Esporus, que és un projecte de l'associació L'Era, L'Era vol dir Espai de Recursos Agroecològics, que des del 2002 es dedica a la conservació i a la difusió de varietats locals, de casa, catalanes, i del saber tradicional agrari que això comporta. La producció de llavors d'esporus es realitza en col·laboració amb l'Escola Agrària de Manresa, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de la Generalitat de Catalunya. Actualment aquest banc de llavors d'aquí del Bages, esporus, té uns 225 quilos de llavors de 362 varietats diferents que es conserven a uns 9 graus de temperatura i 40% d'humitat relativa. Hi ha un web que és senzillament posant associaciolera.org/projectes/esporus, doncs dona tota la informació sobre les activitats que fan i els llocs on es poden trobar aquestes llavors esporus per comprar-les. Però cal dir que moltes botigues de material agrícola i de planters, les llavors esporus hi són presents. I amb això acabem el programa d'avui, amics, un tema diferent, però que volem dedicar a tot el món de la pagesia, dels conreus ecològics, que es van fomentant arreu, de les associacions, com aquesta que dèiem ara últimament, L'Era, que fan molt per conservar el saber agrari tradicional català. Ens sentim satisfets si el programa els ha agradat i ja anem cap a preparar-ne un altre, el proper, per dins d'un mes. Com ho sabeu, el segon diumenge de cada mes els estrenem, encara que després, durant les setmanes, van repetint a la veu de Navàs. Moltes gràcies, bon dia a tothom i bona setmana a tots. Gràcies.